Imatges de Ràdio amb Ruth Carau.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Deixem de parlar ja una estona de musicals, que ho hem fet prou per avui. I parlem amb Ruth Caral, que ens porta un altre reportatge de ràdio. Ruth, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Avui has fet el més difícil todavía, eh? Que és venir a l'estudi i, pel que m'has comentat, anar fent, construint el reportatge directament en directe, eh?
És així mateix. Bueno, ja setmanes que la feina s'acumula i avui portar ja preparat tot el reportatge sencer tal i com ho faig habitualment i tal com s'ha de fer un reportatge m'ha sigut impossible per falta d'hores.
No, m'agrada aquest format,
que
ja...
Bueno, mira, si vols dir que és una mica més innovador d'endavant, però jo poso en dubte que continués sent un reportatge pròpiament, però vaja, anirem fent conversa i anirem llançant els talls, que això ja sí que ho porto tot a punt, i ja està, anirem comentant-ho. Serà això, un altre format.
Doncs l'anirem fent sobre la marxa, com diu la Ruth. El tema d'avui sí que cal presentar-lo, que és el dolor menstrual. Un tema importantíssim sobre el que cal parlar. Ahir ens va visitar en aquest estudi la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i ens parlava d'aquest nou pla pioner d'equitat menstrual i climateri. I li deia, consellera, jo em poso davant de tot quan dic que no sé les coses, i més un dia com ahir, que havíem de callar i escoltar i aprendre, deia, i no tinc ni idea què vol dir climateri, per exemple, no? És un món en el que encara ens queda molta cosa per descobrir.
Jo vaig haver de buscar. Vull dir que, fins i tot, és això, no? Que hi ha moltes dones que no saben ni què vol dir això. M'hi incloc. Però vaja. Avui parlem del dolor menstrual perquè una mica vinculat que en què a principis de setmana se va anunciar que l'edició d'enguany d'este 2023 de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio se dedicarà a la salut sexual i reproductiva. Llavors, això, lligat en que ahir va ser el Dia de la Dona, com tu ara comentaves, encaixa bé per parlar del dolor menstrual. Un tema que no és que es parli poc, sinó que, almenys al meu parer, fora d'un àmbit familiar o de convivència dins d'un mateix entorn, probablement no se'n parla pràcticament gens, no? Perquè m'en fem una idea, vos explico una anècdota. Jo he nascut i he crescut en una època en què majoritàriament molts tabús, a poc, o han deixat de ser-ho o sortosament van per este camí. I amb la meva colla d'amics de tota la vida, no va ser fins ara fa uns 5 anys que vam parlar un dia tranquil·lament de tot el que patim, vivim i sentim les dones quan tenim la regla, no? Ells, els meus amics, no en tenien ni idea. I no va ser fins als 20 anys, no? Més o menys, que van concebre com una mínima idea que és el període i com mos afecta, no? I en tot això és important un detall, que nosaltres hem rebut educació sexual des de 6è de primària, que jo recorde. Vull dir que mos hem educat tant a l'escola com a l'institut en espais que cada any mos han fet algun taller o alguna classe dedicada a parlar de sexualitat. Per tant, d'una banda, que a poc es puguin anar parlant d'això està molt bé, és una bona notícia, però també és imprescindible posar dades a tot això, perquè fins ara moltes dones han hagut de viure silenciades per un dolor que ningú o pràcticament ningú els ha sabut diagnosticar.
Clar, i aquí és quan ve el problema de veritat. Deies que hi posem dades. Va, la primera, el conjunt de patologies que engloba la salut sexual i reproductiva són malalties que a Catalunya s'estima que apareixen més de 200.000 casos nous cada any. 200.000.
200.000. Déu-n'hi-do, és una xifra que fa esgarrifar, no? 200.000 casos nous cada any. Este conjunt de malalties són aquelles que fan referència a les patologies i complicacions relacionades amb l'aparell reproductor, la medicina reproductiva, i també les que estan vinculades a l'embaràs i al part, entre d'altres. Per anomenar-les pel seu nom, parlem de l'endometriosi, el dolor pelvià, l'esterilitat, la gestació, la infertilitat, els càncers de mama, de coll d'úter i de pròstata, per dir-ne algunes, no? Totes aquestes malalties són les que es tractaran a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'enguany, al desembre, però nosaltres, a partir d'ara, ja ens centrem únicament en el dolor menstrual. I anem a pams. El primer que trobem és que és un dolor, no? I és un dolor que no és normal.
El dolor menstrual, pròpiament com a dolor, no és una situació normal. El dolor no és normal menstrual. L'altra cosa és de que totes les dones poden tenir un augment de les contraccions uterines i això genera com un disconfort. Una cosa és un disconfort i l'altra cosa és un dolor important.
Ella és la doctora Gisela Roca, metgessa, anestesiòleg, especialista en el tractament del dolor a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Si preguntem a les dones com definirien elles o com conceben elles el dolor menstruant, ens diuen això.
Per mi, el dolor menstrual són tots aquells dolors que tinc durant els dies de la regla, que poden ser des de lleus, tipus pressió, una mica de pressió als ovaris o una mica de dolor a les lumbars o cansament, fins a coses més fortes com punxades als ovaris, fins al punt d'arribar a ser invalidants, atacs de punxades als ovaris o molt mal a les lumbars d'haver d'estar estirada amb escalfor i prenent medicaments perquè si no és insuportable.
Jo amb el mal de regla ho passo molt malament, ja que el que em fa és que em perdo les forces completament del meu cos. Em fa molt mal la part de la lumbar, la part de la panxa baixa, les cames sobretot, noto molt, molt dolor en totes les cames i dolor en general en tot el cos, però sobretot cames, lumbars i panxa. I el que em fa és, em debilita, em sento quasi sense forces, sense energia, que necessito és quedar-me en el llit sense moure'm i fer-me una bola perquè em sento molt, molt, molt mal. Llavors, l'única cosa que m'ajuda a aliviar-me és un massatge a les cames, una bossa calenta i l'única cosa per poder-me moure i poder fer una vida relativament normal dintre del dolor que sento és prendre pastilles. Llavors, però això no sempre és efectiu. Hi havia molts cops que fins i tot amb pastilles estic en el llit morta, però almenys no amb tant dolor constant.
Un dolor que socialment no està reconegut, no està acceptat i està molt invisibilitzat. O sigui, és un dolor molt intens, molt putejador, molt del dia a dia, que t'impedeix fer el dia a dia, no? I que et voldries quedar estirada al sofà, però que alhora no pots, perquè és com que no tens excusa i llavors has d'anar a treballar igual, no? I et pres un paracetamol, et pres un ibuprofeno, i és un dolor que no és que si et fa mal la cama se t'inflama el turmell, llavors tothom veu que tens dolor al turmell, no? I llavors, vale, vale, agafa't la baixa. Però si és un dolor de dintre, no es veu que tu tens dolor allà, costa molt d'entendre, és molt relatiu, perquè el dolor és subjectiu per definició i és un dels dolors més difícils d'explicar, jo crec.
Ara ens ho deia Ruth, una de les testimonis, eh? Un dolor completament invisibilitzat.
N'hi ha molts, no?, de dolors invisibilitzats, però sí que és cert que escoltant les anelles m'ha vingut al cap una cosa que ara comentava precisament Marc Sambol ara al final, de les malalties invisibilitzades, no? Nosaltres també ne vam parlar a l'altre reportatge que vam fer, el reportatge del suïcidi, parlant de les malalties vinculades a la salut mental, i ara passa exactament el mateix, no? Quan una cosa no la veus, o en este cas, quan una bona part de la població no patix este dolor, per tant, no el coneix, pareix que no existeix. Llavors l'ignorem d'alguna manera perquè ja mos va bé. Però cada mes a les dones sí que ens recorda que encara no ha desaparegut. En qualsevol cas, davant d'esta situació, què és el que es recomana habitualment? A la majoria de dones prendre's un ibuprofè, un paracetamol, ara ho sentíem, però tot i això la doctora Roca detalla alguna recomanació més per pal·liar el dolor.
El disconfort es tracta fonamentalment amb antiinflamatoris. El més recomanat per CatSalut és l'ibuprofè, però es pot utilitzar qualsevol antiinflamatori, naproxè, ibuprofè, que tenen un bon perfil de seguretat. Sempre i quan no hi hagi cap tipus de contraindicació, perquè, clar, dona jove que té un disconfort amb la regla pot tenir una hipertensió o pot tenir alguna altra patologia que condicioni que no es pugui prendre antiinflamatori. En aquest cas, els remeis antics, molt antics, com que el que deien que prendre una mica d'alcohol baixava aquestes contraccions uterines que generen disconfort, en realitat és cert, perquè l'alcohol atura inclús un inici de part prematur. És una cosa molt antiga, molt antiga, en el cas de que hi hagi alguna contraindicació formal pels antiinflamatoris.
Per tant, aquests consells ajuden a rebaixar el dolor, a reduir-lo, però també, com sentíem abans en el cas d'un altre testimoni, no sempre aconsegueixen eliminar-lo del tot. A tot això, també, deixem fer un matís pel que fa als conceptes. La dismenorrea, que potser n'hem sentit a parlar alguna vegada, és el mateix que el dolor menstrual. Jo, per exemple, ho tenia concebut diferent.
Eh?
Sí, però és absolutament el mateix. De fet, mos ho aclareix també la doctora Roca.
El dolor menstrual i la dismenorrea és el mateix. El que passa que hi ha moltíssimes definicions que la dismenorrea és com un dolor menstrual molt més intens. Segueixo dient que una dismenorrea i un dolor menstrual no són normals. Les dones han assumit unes molèsties que realment poden ser molt intenses i aquestes molèsties intenses no són normals. Per tant, al no ser normals necessiten que es faci una valoració per a un ginecòleg. Inclús amb un adolescent que tingui 14 o 15 anys i té regles molt doloroses, això no és normal. S'ha de consultar. I sí que es troba a Sant Google que la dismenorrea és com si fos un dolor menstrual molt intens, però la dismenorrea és el sinònim del dolor que deriva de la menstruació.
Ui, Sant Google.
Sí, i, però mira, també és curiós, perquè un altre de les altres testimonis m'explicava, més enllà dels talls, m'explicava que ella també se'n va adonar de moltes coses que ella estava patint i que això la van fer anar al ginecòleg, per aparicions de stories a l'Instagram. Vull dir, fins i tot a les xarxes socials va ser que a ella li anaven sortint allí els missatges i de tant veure-ho i això va pensar, caram, això a mi m'està passant, me n'he d'informar més, no? Vull dir que jo també sempre havia concebut, i crec que en general està bé pensar que no tot el que veiem ni a les xarxes ni al Google ni en general a internet és cert o té per què ser cert,
però també hi ha bona informació.
Precisament, en este cas, a mi em va sorprendre, però sí, també pot trobar-se este cas, no? Llavors, fet aquest aclariment, i sabent que estem fent referència al mateix dolor, hi ha una part curiosa, que és la que he plantejat al principi, no? El fet de saber si es coneix o no més enllà de les dones que la patim. Uh-huh. I el que penso que és sorprenent és que la majoria de nosaltres no estem informades, no? Precisament per això, no? No estem informades de totes les opcions que hi ha a l'hora de tractar el dolor, i no només això, sinó d'aconseguir tindre un diagnòstic clar, és tota una cursa d'obstacles.
També altres vegades m'ha passat que m'he marejat o m'anava fet nàusees o algun cop que estava pel carrer em vaig posar a vomitar pel carrer o quasi em desmaiava pel carrer de les forces que perdia. Llavors, bueno, vaig anar al ginecòleg a veure què em passava, però no m'han sapigut veure mai què tinc, així que, bueno, hauré de tornar a anar-hi a insistir perquè crec que no és normal aquest dolor ni aquestes coses tan intenses que em passen.
Jo no tinc endometriosis com a tal, tinc adenomiosis, que vindria a ser com una mica el pas previ, és a dir, que tinc endometri de més i mal format i irregular i tinc alguns bultos a dintre l'úter, diguem-ne, d'endometri, però no és endometriosis com a tal perquè no està fora de l'úter, no m'ha afectat ovaris ni intestins ni tal, i de moment no m'han d'operar ni m'han de fer res, però sempre he tingut molt dolor menstrual. Fins que al final, lo típic, vas a la llevadora, vas a l'altra gine, vas a no sé què, ah, bueno, és normal, vols anticonceptives, prendre ibuprofè, no sé què, fins que al final amb una altra eco em van dir això. I crec que no estem ben informades. La metgessa aquella no em va informar de res, la llevadora tampoc. El gine aquest, quan vaig anar, que era un gine especialista en endometriosi, sí que em va explicar bé totes les opcions, em va explicar la dieta, em va explicar el ioga, exercici, però aquest ja, perquè ja era específic i ja havia estat derivada allà i ja m'ho havien detectat. Però si no, abans no t'expliquen bé les coses i tu has de buscar tu la informació pel teu compte, com qui diu.
Clar, Ruth, ara escoltàvem aquest testimoni que ens explicava que ella va al ginecòleg, no?, que li explicava tot plegat. Tu ens deies abans, un dels problemes de tot plegat és la dificultat en aquesta diagnosi, no?
Sí, per aconseguir-lo. És el que sentíem, eh? Una de les testimonis que diu, hauré de tornar a anar a insistir, no? A insistir que a veure si em poden seguir buscar d'alguna manera i dir-me què tinc, què em passa i com ho poden solucionar. I l'altre testimoni d'aquesta xica que comentava que té adenomiosi. Llavors, tornem a fer un parèntesi, parlem-ne en calma, perquè sí que és cert que durant l'últim any se n'ha començat a parlar més, sobretot de l'endometriosi, sí. Però fins ara l'adenomiosi també era una malaltia silenciada. Per tindre'n una definició, és una malaltia crònica que, a part de rebaixar la qualitat de vida i el benestar de les dones joves que la pateixen, s'estima que hi ha entre un 20% i un 35% de dones en edat reproductiva que la pateixen.
Clar, és que no estem parlant de poques dones, eh?
No. L'endometriosi és una de cada 10 dones. En este cas, parlem entre un 20% i un 35%. Les xifres no són, no són fàcils ni clarificadores com per poder donar unes dades més concretes, eh? Uh-huh. Però ens basem una mica en això. També, quan parlem d'edat reproductiva, entenem des que ve el període fins que marxa, que vindria a ser una edat compresa entre els 10-15 anys i els 35 o 50. Vull dir que no és que se centra únicament en unes edats més concretes, sinó que abasta un ventall més ampli. Uh-huh. Llavors, sí que cada vegada som més conscients, tenim més informació i que cada vegada també es fan més campanyes perquè la gent n'aprenguem i n'estiguem al cas, la qual cosa ja és un símptoma que hi ha hagut un avenç en això, no? Però se'n parla sense tabú d'aquestes malalties?
Jo penso que sí que se'n parla del dolor menstrual, o almenys des del punt de vista sanitari. Però probablement el dolor menstrual és una cosa més de les dones, que hi ha algunes coses que no se'n parlen. Però no és perquè no s'hagin fet campanyes a nivell sanitari. Doncs probablement el que s'hauria de parlar, com moltíssimes coses, a nivell educatiu en les escoles. Per exemple, quan els nanos ja tenen 12 anys, es pot fer moltíssima prevenció de tant de malalties de transmissió sexual com del dolor menstrual, com de moltíssimes coses que afecten sobretot els adolescents.
És clar, ens ho explicaven, eh? És imprescindible parlar-ne a l'entorn escolar, començar a parlar-ne a l'entorn escolar per evitar l'estigmatització, el tabú, el desconeixement, no?
Totalment. Una sessió de prevenció ben plantejada i ben executada, la veritat és que pot fer molt bon servei. Tot i això, la sensació en general és que a les dones jo penso que mos costa poc parlar-ne quan en algun moment se trau el tema, però dir directament que mos trobem malament per este motiu penso que encara costa. I més enllà de parlar-ne o no parlar-ne, la notícia de la Marató és un bri d'esperança, perquè la sanitat pública i la sanitat sexual reproductiva, però també tota la branca que tracta sobretot el dolor, necessita un bon cop de mà.
No és que no se'n parli, el problema és que no hi ha infraestructures, no hi ha metges de molt interessats en dolor crònic, no s'han potenciat les unitats del dolor crònic i tant els metges de capçalera com els geriatres, com les unitats del dolor, estem carregats de gent molt gran, i quan una persona jove necessita una atenció que a més és aguda, com pot ser una lumbosiatàlgia molt greu, doncs aleshores no es pot atendre ràpid i es cronifica aquella lumbosiatàlgia, però perquè això és com tot, vull dir, si la cronicitat ens ha explotat perquè cada vegada tenim més gent més gran, s'han de posar recursos, i recursos per tractar el dolor.
En fi, és una fotografia de tot el que implica patir dolor menstrual, centrat evidentment en Catalunya, però que també va molt més enllà, no?
Rut Caral, moltíssimes gràcies per portar-nos tota aquesta qüestió sobre la taula, sobre la que cal parlar-ne. Ens ho demostrava la Marató de TV3 dient que enguany faria una marató dedicada a tota aquesta salut reproductiva i sexual. Seguim esperant més reportatges documentals, no va dir jo ara.
La pròxima vegada us puc portar un documental. No, menys, broma. No, més reportatges ne vindran. Sí.
No pregunto, eh?
No preguntes.
Rut Caral, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu-siau.